Continuem a l'espai interreligiós. A Nova Ràdio Lloret hem escoltat el magazín Església Viva que ens ofereix el Departament de Ràdio del Bisbat de Girona. I en aquest cap de setmana marcat pel Carnaval darrere fons, doncs el que avui parlem en aquesta segona mitja hora és el servei de Càritas Parroquial. Per això ens acompanya als estudis Lucía Chegoyen, que és la presidenta de l'entitat. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estem?
Bé, amb aquesta alegria afegida del carnaval i aquestes coloraines i aquestes cares de somriure, jo crec que bé.
Doncs amb aquest rerefons, avui volem parlar de Càritas, pròpiament del servei, però també en especial o en concret d'una visita força esperada el mes de maig a càrrec de Monsenyor Francesc Pardo, el bisbe de Girona, que després de molt de temps doncs, realitzarà una visita a la parròquia de Lloret de Mar.
Sí, suposo que és un plantejament, en aquest cas, força adient, i és que el bisbe passa per la diòcesi a conèixer en vivo i en directo què és el que passa. Uh-huh. I doncs en aquest diguem, itinerari li tocarà a Lloret a mitjans de maig. Doncs la idea és que el bisbe conegui de primera mà com funciona l'església de Lloret, quin és el gruix de les persones que el composen, no únicament els fidels que van a misses, que passen per l'església, sinó també els organismes o, diguem, els afegits a l'església. I estem parlant de fundacions que tenen a veure amb l'església, com la Fundació Sant Romà o bé l'obreria de Santa Cristina, que té una vinculació perquè hi ha una església que, malgrat sigui propietat de l'obreria, doncs el funcionament és eclesiàstic, amb la qual té alguna cosa a veure. Uh-huh. O Sant Quirze o les alegries. Vull dir, primer de tot, conèixer tot això en vivo i en directe i també quina és la seva situació. En segon lloc, tot el que funciona, diguem, al voltant de l'edifici central, és a dir, esplais, juntes parroquials, i dintre d'aquest, diguem, espai és on està Càritas. Càritas, com jo crec que quasi bé tothom coneix, té la seu central allà al costat de l'església, en l'edifici que tothom coneix com Ses Escoues, i que compartim amb els esplais parroquials. Uh-huh. I doncs el bisbe farà una visita per conèixer exactament com funcionen, qui forma tant monitors com nens als esplais, quina és la seva trajectòria, com arriben durant l'estiu, com fan durant l'hivern. I el mateix farà Càritas. Càritas Lloret és, em sembla que ja ho vaig recordar temps enrere, i és que aquest any, el 2019, cap al setembre, farà 25 anys que Càritas Lloret està funcionant com a tal Càritas. Doncs el que sí serà també molt important és veure què ha passat amb Càritas durant aquests 25 anys. I entenem que la visita del bisbe és un moment idoni, però fins al final, com per conèixer quin és l'estat actual de Càritas i quin ha estat el seu itinerari, quin ha estat la seva fulla de ruta, és a dir, quin és el que va començar sent Càritas, què és avui Càritas, i evidentment qui la forma, quines són les seves activitats, quin és el seu pressupost, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Serà una bona oportunitat per parlar amb el bisbe i informar-lo, proposar o demanar quelcom respecte al departament, a Càritas?
Bueno, jo crec que està a l'església.
Amb aquest ordre,
Sí. Està a prop de l'església, té uns avantatges, i és que un aprèn a demanar. Doncs practicarem aquell dia i demanarem. Jo crec que, sobretot, el que sí que hem de traslladar al bisbe i sobretot a la població, és que Càritas va començar d'una manera molt, molt iniciàtica, molt primària, fent servir el que hi havia abans. Qui no coneix a Sor Maria Gràcia? Sí, va ser tota una institució que treballava i que feia sobretot amb els aliments i amb la roba. Qui no coneix una miqueta aquestes persones que anaven allà i que sortien amb una bossa on hi havia un paquet d'arròs, un paquet de macarrons, que eren coses que els donaven i que curiosament, la major part de vegades sí que arribaven de botigues o de persones, però que també eren diners de l'Església que s'invertien en aquestes coses, que s'invertien en comprar. I d'un moment molt iniciàtic en què la gent, quan anava a Càritas, doncs, per una banda, si demanaven un entrepà, doncs el voluntari que hi era anava a comprar el pa a la botiga del costat i anava a comprar l'embotit a Can Poc. I llavors feia l'entrepà, i aquest entrepà, d'aquesta manera tan sumament artesana i primària, se cobrien les necessitats. Doncs, d'allò fins al centre de distribució d'aliments que tenim avui, hem fet un llarg camí. És a dir, i tot això jo crec que ho han de conèixer, no únicament els lloretencs, també el bisbe, que no és que no ho hagi de conèixer, no, hem canviat de mossèn, doncs en aquesta ocasió, quan el canvi va fer d'una organització, diguem, molt primària, molt de caritat, als anys 90, fins a aquest moment, doncs hem tingut mossèn Benet, mossèn Ponsatí, mossèn Josep Maria i ara Martirià. Vull dir que també han fet camí i també cadascú d'ells s'ha tingut que implicar i ha tingut que anar mirant com funcionaven, què passava, com funciona actualment. Doncs, bueno, al bisbe també li anirà bé. I llavors sí que serà un moment com per dir-li Càritas Lloret ha crescut molt. I Càritas Lloret té moltes necessitats que als anys 90 i segurament al començament del 2000 ni es preveien. I ara, en canvi, hi són. I són reals. I llavors, bueno, hem de treballar i hem de continuar demanant i de la mateixa manera que continuem i que fem pressió i que li expliquem a l'Ajuntament: ei, estem aquí sent cooperadors amb els serveis de benestar i família per solucionar problemes, també li hem de dir al bisbe. Li hem de dir, estem aquí col·laborant i potser necessitem que la diòcesi doncs, ens doni una empenta, una mica més fort que la que necessitàvem fa 10 anys o fa 5. Per què? Doncs perquè les necessitats d'ara han crescut, però sobretot són diferents.
A més, sense perdre l'horitzó que si ha crescut Càritas i les necessitats han augmentat, això vol dir que hi ha gent que ho necessita. Per tant, també ha crescut aquesta demanda.
És molt curiós, però el que sí que és cert és que encara tenim el model antic. És a dir, el model que la gent necessita aliments i necessita roba. I la societat ha canviat. I les necessitats tenen un altre tarannà, per dir-ho d'alguna manera. A Càritas estem treballant des de fa uns anys, 2, 3, 4, molt l'àmbit emocional i laboral. Què vol dir això? Doncs que la gent, a més de tenir gana i de tenir fred, té necessitat de que algú li estimi i que algú li digui: ei, que ets capaç, ei, que no cal seure a terra i posar-se a plorar, que, tot i això, pots aixecar-te i pots fer coses. I llavors, aquest servei que és una mica intangible és el que necessita la societat actual. I això és el que Càritas està fent i no el pot quantificar en dir no, no, jo és que necessito 500 euros per fer què? Per donar mimos a una persona. No, però és que necessito aquests diners perquè d'alguna manera alguna persona tècnica i que ho sàpiga ho ha de fer. Vull dir que encara ens estem movent en aquesta lluita entre un model antic de hem de donar diners, hem de donar aliments i hem de donar roba, i un model que s'ajusta molt més a les necessitats actuals. I és, primer hem de donar suport emocional, que és terriblement important. Es parla molt de la solitud de la gent gran, però hem de parlar també de la solitud de la gent jove. S'està donant molt el que és el suport emocional, s'està donant molt el que és eines, coneixements, alfabetització, intentar treballar el que és la bretxa digital, és a dir, aquesta gent que encara té por de ficar-se dins d'un ordinador i que avui, encara que et diguis vull entregar un currículum, et diran no, no, això per internet.
Clar.
Doncs tot això, totes aquestes eines, tot aquest funcionament és terriblement important i és el pas endavant que hem de donar. Vull dir, la societat d'avui no la podem mesurar amb els patrons d'ahir. I en aquest pas, Càritas, com a observatori de la realitat, perquè això sí que és veritat, trepitgem la terra, trepitgem cada dia al carrer i tenim contacte amb la gent de tota mena, això ho notem cada dia més.
És a dir, que les necessitats bàsiques han canviat.
Han canviat perquè la persona humana està més aviat sola encarant les necessitats. Tot el que abans suposava una família estructurada i d'alguna manera una família que convivia amb quasi bé una primera, segona i tercera generació, avui és la generació, la que sigui, si és la primera, és l'avi o l'àvia que està visquent sola, si és la segona, sovint són famílies que estan, dic desestructurades, entenent que és una família que s'ha casat per segona vegada, o que està separada, o que és de fet, etc etc. I una tercera generació, que són els fills, que aquests viuen sols moltes vegades perquè els pares treballen. I en aquest escenari és en el que hem d'aprendre a treballar i és en el que hem d'ensenyar a la gent com han de desenvolupar-se per cobrir les seves necessitats.
Mm-hmm. Deixi'm posar-li alguns exemples pràctics que ens trobem al carrer precisament, no diré cada dia, però sí de tant en tant, malauradament. Tombem la cantonada de qualsevol carrer de Lloret de Mar i ens trobem a una persona que està rebuscant dins un contenidor. Què li podem dir a aquesta persona?
A veure, en primer lloc, jo crec que ens hem de posar la seva pell. Treure de sobre la idea de que aquesta persona ho fa per amor a l'arte. O sigui, no és veritat. El que ho fa per necessitats. Si realment ens accepta el bon dia o el bona tarda, doncs després sí que caldria que li preguntéssim que si no hi ha una altra opció. O si ha intentat demanar a Benestar i Família, ha passat per Càritas, etc etc. Dir-vos que, i torno a insistir, Càritas, que és qui d'alguna manera treballa, fa el repartiment d'aliments, ho fa sempre sota la supervisió de Benestar i Família. Però en cas d'urgència, Càritas directament té la capacitat com per fer un paper d'una cistella d'urgència. I aquestes persones que estan en el contenidor i que de vegades han d'agafar dos fulls d'enciam i un iogurt que oficialment està caducat, això sí que ho poden obtenir d'una altra manera. I pot ser. El que passa és que sí que hem de ser respectuosos. Hem de saber si ens acceptarà o no. Perquè tot i que diem no, no, és que la gent és molt és molt còmode i li va millor anar a agafar o anar a demanar que no treballar, etc, etc. De vegades les persones tenen un orgull o de vegades malentès, però d'altres vegades no, que els impedeix acostar-se i demanar alguna cosa. No fa gaires dies sortia als diaris una model que durant molts anys havia estat la model millor pagada. En realitat era filla d'espanyols que vivien a Suïssa. I doncs els últims anys l'havien desahuciat de 3 pisos i estava visquent al carrer. I doncs, bueno, curiosament suposo que quan això ha sortit a la palestra, doncs li han oferit feines per, d'alguna manera, que recuperi la seva capacitat i sobretot la seva autoestima. Però persones aquestes no pensem que són bitxos raros. Passen i de vegades les tenim a la cantonada.
I no són invisibles, no es tornen invisibles de cop
no,
i volta.
No, el que passa és que continua funcionant allò de la porofòbia, és a dir, la fòbia a les persones pobres. Tampoc com les veiem, diguem, vestides d'una manera, comportant-se d'una manera, defugim, sense parar-nos a pensar, bueno, pot ser, no se sent capaç de demanar. Tampoc la mirada compassiva, tampoc és veritat. Sí que li hem de ser empàtics amb ella, però al mateix temps li hem de traslladar. Si fas l'esforç i si passes per benestar, potser podrem discutir altres maneres de solucionar la teva vida.
I d'altra banda, un altre escenari que podríem trobar és la persona que té necessitat, però per vergonya, doncs no ho demana, no busca ajut, no? Clar, avui en dia amb la llei de protecció de dades, jo no sé fins a quin cert punt Càritas li pot assegurar a aquesta persona que potser ens està escoltant ara, doncs que la seva identitat quedarà ben guardada i que aparti de la seva ment aquesta vergonya.
La identitat de tothom per la llei de protecció de dades, però sobretot per un respecte, que aquest sí que és radical i importantíssim, estaria guardada. Però també és veritat que vivim en un poble i que aquest poble, malgrat tingui 35.000 habitants, ens coneixem pràcticament tots. Amb la qual cosa, per la persona que ve a demanar, sempre hi ha el risc de dir algú em veurà. Doncs que sàpiga que per la mateixa porta entren els que venen a demanar, els voluntaris, els tècnics, tothom, i que la seva identitat pot estar inclosa en qualsevol d'aquests col·lectius. Pot ser un voluntari, pot ser un tècnic, pot ser un demandant. Tot i això, si realment té necessitat, jo crec que hauria de fer l'esforç, més que res, perquè aquest primer pas és el pas impossible d'evitar. És reconèixer que necessita un ajut, un suport, el que sigui. Dir-li que aquesta persona anònima que tothom ens trobem al carrer és que en qualsevol de les famílies sempre hi ha un element que ha necessitat o que necessita d'aquest suport. I que ni aquesta família és pitjor ni aquest element és diferent. Senzillament ha tingut diferents oportunitats, no les ha utilitzat, té diferents habilitats, no les ha utilitzat, etc. Però que aquesta persona, de qualsevol estrato social, pot necessitar, i que sàpiga que Càritas farà tot el que pugui com si d'un familiar es tractés. Sobretot perquè el respecte sí que és, i torno a insistir, radicalment important.
Doncs queda clar, perquè la veritat són situacions que en el dia a dia ens trobem, no ens podríem trobar, no. És que ens trobem, malauradament.
Sí, i sobretot perquè hem viscut uns anys força destrotats, sí. I força, diguem, moguts. i perquè, doncs bé, pot ser, la naturalesa humana és una mica còmoda i ens hem acostumat a tenir les coses fàcils i quan són difícils el primer pas que donem és justament aquest. Això és difícil, potser no ho podré fer, potser, doncs pot ser. Aquest potser és el primer que hem de superar. Potser no, ho faré. Uh-huh. I és aquest pas l'important.
Ja tindrem temps de parlar, de valorar aquests 25 anys, quan arribi el moment, de Càritas.
Estem en període de buscar informació, però sí que aprofito el moment per dir-li a tothom que en un moment o altre ha col·laborat amb Càritas que, sisplau, es passi per allà. Perquè no és que únicament prenguem el seu nom, sinó que estarem encantadíssims de que ens expliqui què passava en el seu moment, com van treballar, què és el que tenien, perquè d'aquestes dades és de lo que realment volem fer, una memòria que ens expliqui que justament no fa gaires dies, parlant d'això amb les persones que diguem, van estar al naixement de Càritas, la Mari Corpus, l'Elvira Vilagrassa, la Marina, aquesta gent en parlàvem i ens deien és que en aquells moments el pressupost de Càritas, 94-95, era de 800.000 pessetes. I llavors vull dir com hem evolucionat i què és el que ha anat passant i amb aquestes pessetes doncs havien de comprar els aliments i havien de comprar la roba i sobretot havien de pagar lloguers. Que sembla que lo de les hipoteques i els lloguers i els desnonaments siguin d'ara. Però doncs no, als 90 també havia de pagar lloguer. Vull dir que, sisplau, qualsevol persona que hagi estat vinculada a Càritas en qualsevol moment i fent qualsevol cosa, que es passi, que ens expliqui, que ens doni una miqueta el seu testimoni, que el recollirem amb moltes ganes.
Vaja, ja estan treballant, doncs, per aquest aniversari.
Sí, clar. El primer de tot que estem fent és buscar dades, és anar una miqueta remenant i buscant qui va ser, qui hi era, que està... Malauradament també és veritat que mossèn Benet es va morir, que Sor Maria Gràcia, que era un altre dels puntals, també es va morir, però bueno, que també hem contactat en Josep Maria Castellà, que també hem contactat amb mossèn Ponsatí, vull dir que sí que estem remenant una miqueta per veure fins a on arribem.
Uh-huh. Tot i això, segueix la malaltia de les dues cames que té Càritas, és a dir, les dues cames que les quals camina i que podria córrer, doncs encara necessiten ajut. Ens referim a una per part dels socis,
sí.
I l'altra per part del pressupost, dels diners.
Sí, i en aquest moment doncs, la cama ortopèdica seria que si no tenim socis, com a mínim el que sí que necessitem en aquest moment són voluntaris. I necessitem voluntaris perquè, torno a insistir, hi ha serveis que van ser molt iniciàtics i que hi havia un grupet i tal, però que en aquests moments tenim quatre grups de persones per alfabetitzar. I això necessita voluntaris i que tenim persones que estan fent el suport emocional i que aquí ens aguantem d'un tècnic i no tenim voluntaris. I que el servei de distribució d'aliments, que va haver-hi un moment de baixón, pensant, bueno, bé, ja tenim alguna cosa solucionada, doncs ha tornat a créixer d'una manera enorme. Doncs també necessitem voluntaris. Per tant, sí que farem una jornada de portes obertes una mica més endavant, quan tot això la tinguem, per dues raons. Una, la gent s'ha de treure de davant dels ulls totes les trenyines de que Càritas és una cosa obscura i que no sabem... No. Càritas és transparent i el que sí que fem és no explicar-lo, és deixar, vingui vostè i li ensenyarem tot el que fem a Càritas i si es vol quedar un de matí, perfecte. Si a partir d'aquí es vol quedar molts de matins, molt més contents. I això sí que és important. I després també, perquè si no existís Càritas, hauria de crear-se una altra societat solidària. És igual, és igual, perquè les necessitats de la gent cada vegada són més, més importants i sobretot de vegades més intangibles. I torno a repetir, la gent pot menjar i de qualsevol manera, però no es pot trobar sola i desemparada de qualsevol manera, perquè llavors venen les coses que no volem.
L'aspecte psicològic avui en dia és molt important, eh?
Molt, i penso que això que sembla intangible, doncs no. No és tangible perquè no el podem ficar en un cistell com els caramels que tinc aquí al davant. Però el que sí que és cert és que és mesurable. Vull dir, en funció de com una persona es trobi de tranquil·la, de segura, de serena, de capaç, doncs en funció d'això afronta la vida d'una manera.
Últims minuts, no sé si vol afegir quelcom. La cirereta al pastís seria ara...
Doncs la cirereta és, primer, agrair a tothom la seva col·laboració amb Càritas, perquè tampoc ens hem de queixar. Vull dir, ja dic que la proximitat a l'església et fa agafar un vici i és demanar. Però bueno, hem d'agrair. Vull dir, la gent habitualment, les persones sí que són solidàries, sí que responen. I... bueno, fer-los una empenta a que continuïn, a que no es cansin, a que continuïn pensant que Càritas està allà. I, per una altra banda, torno a dir, agraïdes, doncs, el que sí que jo insistiria molt, han de conèixer què és Càritas i han de conèixer pel seu dins. Jo et faig una confessió personal. Sempre la meva mare era molt d'aquestes persones que... tenia una fe inquebrantable. Jo sempre li he tingut una enveja perquè ella pensava, home, si Déu vol, el que em passi no serà dolent. Amb la qual cosa, ella enfrontava la seva vida perquè Déu ho volia. Doncs, sempre li havia dit, a mi mai me veuràs a Càritas. Jo no crec que la gent li hagi de donar un tros de pa, perquè això vol dir que jo soc millor que ell i jo no sé què. Doncs 12 anys després de la seva mort suposo que riuria de veure'm que estic treballant per Càritas i intentar dir-li a la gent que cregui en una cosa en la que jo durant molts anys no he cregut i que m'ha costat ficar el nas i mirar què és el que hi havia a Càritas per entendre que ella, des de la seva experiència, tenia molta raó, però jo no li creia.
Doncs amb aquesta experiència, prova de vida, podríem dir-ho així, agraïm que hagi passat pels estudis de l'emissora Lucía Echegoyen, presidenta de Càritas, i estarem al costat d'aquests 25 anys del servei.
Moltes gràcies a tothom. Bon carnaval.